com acostuma a passar, els investigadors, col·leccionistes, ens porten de tant en tant alguna d'aquelles joies que no sabem si en el futur existiran en versió digital, perquè, esclar, no. El que veiem sobre la taula és irreproduïble, entre altres coses perquè en el seu dia no va ser únic, però, clar, amb el pas dels anys, cada vegada ho és una miqueta més. Ens estem referint a un número especial del diari La Rambla, Ciutadania, editat el 30 de desembre del 1933, amb un fotomuntatge del multitudinari enterrament del president Macià, amb el rostre de l'avi al darrere d'aquest fotomuntatge, i a sota un gran títol, Macià moria el dia 25 de desembre de 1933 a les 11 del matí. L'editorial d'aquesta Rambla cavalca la primera pàgina, com acostuma a passar en la mort de grans personalitats, és títol imperatiu i comença dient el president és mort. No sabríem afegir qualificatius ni comentaris a la tremenda realitat d'aquestes hores. Ens falta serenitat per escriure sobre la mort de la figura senyera de Catalunya, amb la qual les nostres planes s'han honorant tothora. En aquest suplement d'avui va el nostre homenatge pòstum i l'expressió del nostre dol entranyable. Però hi ha la realitat política que cal afrontar coratjosament. S'escriu això un 30 de desembre del 1933, o sigui que l'any que ve farà 80 anys del que es llegirem a continuació. Nosaltres, en aquest moment d'extremada gravetat, diu l'editorial de La Rambla, hem de donar una alerta a Esquerra Republicana de Catalunya, que és el partit que, fundat per la preclara figura absent, ostenta la responsabilitat dels organismes de govern autonòmics. Cal que els dirigents d'aquest partit tinguin ben present una cosa, una mica dura i crua, però categòrica i certa, i és que el 98% de l'esquerra era i és Macià. El 98% de l'esquerra. El que amb ell era possible, sense Macià, no ho serà. Si de debò s'estima la pàtria catalana, quin editorial, déu-n'hi-do, i si de debò respecta la memòria de Macià, calen tota mena de sacrificis, la supressió absoluta de tot personalisme i que cada un d'aquests homes que dirigeixen i orienten la gran democràcia catalana s'imposi el sacrifici més gran fins al de la pròpia anul·lació absoluta, temporal o definitiva, si així calgués, a l'interès de tots, per cal que el conjunt sigui això un conjunt, és a dir, que la suma d'esforços dels dirigents substitueixi l'esforç d'un sol home, l'esforç de Macià, que allò que ell tot sol podia aglutinar sigui aglutinat per tots i cadascun dels dirigents, per tots i cadascun dels militants. Aquesta, i acaba l'editorial, és la realitat. Els que no la vegin, els que no actuïn d'acord amb els seus imperatius, trairan la memòria de Macià i amb ella trairan Catalunya. Roland, bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do.
Sí, i aquesta editorial, bueno, està escrita pel sitgetà Josep Maria Massip. No ho posa, perquè naturalment les editorials no van signades, però en aquell moment era el director de la Rambla i aquí, just a l'altra pàgina, doncs, afecte i tendresa de la vida que moria un dia de Nadal.
Per Josep Maria Massip.
Per Josep Maria Massip. Va ser una persona propera que va viure de prop tot els últims anys de Macià, sobretot a través de l'aprovació de l'Estatut, és a dir, la preparació de l'Estatut de Núria i quan el va acompanyar i tot això. És exagerat, això?
D'acord, és que anava a preguntar precisament què té per Macià que ha generat al seu entorn.
Home,
aquest magnetisme, aquesta aura.
El mite Macià es va forjar en vida. El mite Companys es va forjar a partir
de la mort.
A partir de la mort. Però podríem dir que entre els fets de Prats de Molló, l'intent d'invasió a mitjans dels anys 20 i el 1930 es forja el mite Macià. Macià acaba siguent l'exiliat més representatiu i més important de tots els exiliats de l'estat espanyol. Tan important que quan ha caigut la dictadura del Primo de Rivera, però hi ha la dicta blanda del Dámaso Berenguer, al setembre del 30, ell es presenta a Barcelona i el governador civil i les autoritats que hi havia aleshores el tornen a fer fora, és a dir, no s'atreveixen a detenir-lo. Tot arran del judici que, bueno, clar, Prats de Molló, vull dir, com que se'ls va detenir en territori francès abans de que es produís, i vist ara en la perspectiva del temps, doncs sortosament, perquè si no segurament hi hagués hagut una escabetxina, si haguessin arribat a creuar la frontera, o haguessin arribat a suposar un veritable perill, malgrat que ell sempre Macià va pensar que com a complot i com a fet podia triomfar, doncs entre aquest any 25-26 fins al 30, i després quan ell torna al febrer del 31 ja definitivament a Catalunya, doncs aquest període és el que ha forjat el mite Macià. Quan se'l jutja a França, posteriorment se l'expulsa a Bèlgica, ell viu a Brussel·les, i aleshores doncs després entre hi ha un període que viatja per Uruguai, Xile, Argentina, ell amb el Ventura Gassol i tal, però diguéssim una mica tota l'etapa anterior fins al 26 és la d'un personatge, podríem dir, que va sol per la vida, i a partir del 26 aglutina...
És a dir, es pot dir així, un personatge que va sol per la vida?
Sí, perquè, a veure, l'any 19... ell participa en diversos partits, a la Unió, però fins que no funda Estat Català l'any 1922, i Estat Català eren quatre gats, doncs, vull dir, no té... I en canvi, quan torna, té aquest bany de masses, que des de... el 31, quan se'l fa president de la Generalitat Provisional, perquè a fer com a Generalitat Definitiva no és només hi estar un any, del desembre del 32 al desembre del 33, perquè primer s'ha d'aprovar l'Estatut, però després tota aquesta defensa que ell sí que va portar el pes damunt les espatlles d'una manera molt, molt particular, el fet de l'Estatut de Núria, doncs això l'acaba de consagrar, és clar, i quan mora, mora a la
més absoluta popularitat,
mora en la més absoluta popularitat. El que passa que les esquerres estan dividides del mateix 31, és a dir, quan Macià es crea Esquerra Republicana, que és curiós perquè a vegades surten, bueno, això és de quan jo estudiava la facultat, però bueno, és útil.
Bé, que quedi clar, que Macià va néixer a Vilanova i la Geltrú.
Sí, exacte.
Vilanova i la Geltrú, 21 de setembre del 1859, el segon de set fills.
Sí, el segon de set fills.
I va passar la seva infantesa a Vilanova. El seu pare, diuen, bé, les notes allò més fàcils que podem trobar.
Aquí es veu la casa que posteriorment va ser derrocada.
Es dedicava al comerç de l'oli, negoci que va gestionar fins que el 1881, un any abans de morir, poc després que son pare morís, tenint ell 16 anys, va ingressar a l'Acadèmia Militar de Guadalajara. Per unir-se al cos d'enginyers de l'exèrcit espanyol. En aquell període va sol·licitar ser traslladat a Cuba, però va ser traslladat diversos cops a Barcelona, Madrid o Sevilla, període en el que va anar ascendint de telegrafista fins a capità. El 1887 ho van destinar a Lleida, on coneixeria a la que un any després seria la seva esposa, Eugènia Lamarca, amb qui va tenir tres fills, en Joan, l'Eugènia i la Maria. Precisament ens sembla que aquest article final del diari de la Rambla...
Va tenir quatre.
Quatre en va tenir? Sí. Vinga, doncs sort que ens ho apuntes, això,
Va, en va tenir quatre. Un va morir de petit, i hi ha moltes biografies precisament que no les menten.
En Josep Maria Macit, suposo que aquest encapçalament de la contraportada de la Rambla, que diu "Ai, Maria", deu anar, òbviament...
D'acord,
diguem-ne, col·locats en aquesta, més o menys, en aquest adolescent, Francesc Macià...
Aleshores, ell el que és de destacar és que sempre va pertànyer al cos d'enginyers. D'enginyers militars, però vull dir, enginyers no era un militar. Eres enginyer, no? Home, això que et deia abans, fent un salt, doncs quan a l'any 31 es munta la conferència d'Esquerres Catalanes, doncs aquí i conflueixen grupúsculs, partits, com el partit, partit Catalanista Republicà, després també el Partit Republicà Català, que era el partit d'en Companys, conflueixen, però el mateix 31, amb aquell, allò que van explicar també amb aquell documental Macià versus Companys, que està molt ben explicat i està molt ben actuat, penso jo. Però, sobretot, molta gent, inclús els seus més íntims d'Estat Català, quan ell primer fa la promulgació, la proclamació, perdó, de l'Estat Català dins, i després, vull dir, van en Nicolau Dolver, en Marcelí Domingo, veien viatges de Madrid, i ja envien uns catalans, no envien castellans, i que no, vull dir, cada república només n'hi pot haver una, no? I és aquell embolic de balcons que en Companys surt per una banda, en Macià per una altra, etc etc. I quan li diuen, no, ho farem, el que antigament hi havia hagut, que era la Generalitat, tot això, i ell accepta en aquell moment, doncs els sectors més esquerranosos que l'havien acompanyat durant tot aquest exili per Brussel·les, pels fets de Prats de Molló i tot això, doncs aquests són els que alguns d'ells comencen a dir mori Macià traïdor, etc etc. Aleshores, per tant, vull dir, l'Esquerra Republicana, quan es forma a l'any 31, immediatament que es forma, comença
a disgregar-se,
no? Hi ha el grup de l'opinió que també ingressa, que el grup de l'opinió era un grup, es diu el grup de l'opinió perquè tenien el diari l'opinió, no? I un dels del grup de l'opinió, que després tindrà un paper molt destacat, sobretot durant la Guerra Civil, doncs és en Tarradellas. I mentre abans de morir, doncs el mateix any 33, el grup de l'opinió que s'ajunta al 31 s'escindeix, comencen a haver, és a dir, quan mor Macià, el que era l'Esquerra Republicana i les esquerres catalanes estaven molt dividides. I aleshores
és paradoxal, perquè estem parlant d'un aglutinador, d'una persona, diguem-ne, que en general mereixia una empatia popular molt gran.
Sí, i ell la tenia com a personatge.
Com a personatge. I en
canvi, personatge a títol individual.
En canvi, a casa seva
hi havia totes aquestes famílies que, esclar, que venien de molts grups, doncs, sempre, diguem que se li ha fet aquest retret amb en Companys, que no venia, que era més republicà que catalanista, I aleshores, doncs, el grup de l'opinió era un grup més intel·lectual, etc. I és mor Macià, i dir, vinga, ens hem de juntar tots una altra vegada, terra al damunt, i...
D'aquí que trobem el sentit en aquest editorial, no?
Exactament.
Va,
això aniria clarament per aquí. Que aleshores, de fet, és una mica, és un tancament en fals, És un tancament en fals, perquè després, quan es produeixen els fets d'octubre del 34, que no ha passat ni un any de la mort de Macià, no tothom està d'acord dins Esquerra Republicana amb com Companys gestiona els fets d'octubre del 34.
Hem parlat molt d'aquests fets de Prats de Molló com un dels punts d'inflexió en la història i en la vida de Macià.
Sí.
Una forma fàcil d'acostar-nos a això, que en el fons va ser un intent d'invasió. D'invasió contra la dictadura de Miguel Primo de Rivera.
Sí, exacte. A veure, de fet, és una de les coses que van, com deia abans, van ajudar a potenciar el mite Macià, no? Ara hi ha un llibre que, vull dir, de memòria no me'n recordo, sé que està publicat per Ara Llibres i que, doncs, tracta només aquest tema, no?
Perquè, a més... I no es pensin vostès, vaja, si no vaig errat amb el que llegeixo, que aquest intent, diguem-ne, d'acció armada contra la dictadura de Miguel Primo de Rivera el fes Companys, millor dit, el fes Macià quan era jove. El va fer quan en tenia 60 llargs.
Sí, no, no, sí, sí.
Que no és allò del va fer en edat de jubilació. Es va posar en això, eh? Vull dir que no va ser una foguerada de joventut, sinó que la pròpia d'algú que ja havia passat moltes hores de bord.
Aleshores s'ajunta amb un italià que aquí doncs hi ha hagut un llibre que ha escrit el Giovanni Catini, que és un italià que és professor a no sé de quina universitat i investigador d'aquí de Catalunya, que ha estudiat molt el tema aquest de les relacions durant aquests anys 20 en general entre Catalunya i la Itàlia feixista, a diversos nivells. I aleshores un d'aquests és els fets de Prats de Molló, on en Macià conta amb una sèrie de col·laboradors, podríem dir, suspectes, i no tots, podríem dir, que no tots van amb la mateixa finalitat, podríem dir. Aleshores, clar, però després, per exemple, el 1925, paral·lelament a tot això, en Macià se'n va a Moscou per demanar el suport de la Internacional Comunista. O sigui que ell anava plantejant
una estratègia d'aliança.
Exacte. Anava a plantejar una sèrie, però vull dir, eren ell i el Ventura Gassol. Vull dir, va també fer aquest viatge, per les, diguéssim, pels casals aquests catalans que hi havia a l'Amèrica Llatina, una mica on obtenir una sèrie de un potencial, però que en el fons, clar, vull dir, aquí es desenvolupava un tema i en Macià estava en una altra onda. Per això va sobtar també en gran part el fet aquest de que, bueno, a l'any 31 Esquerra Republicana, un partit que havia estat fundat 3 setmanes abans
i que va guanyar les eleccions,
hi ha un acudit, em sembla que és...
Vaja, diríem que això sí que va ser un procés electoral. Això sí que és causa-efecte.
Sí, sí, clar.
Fund un partit, guanya unes eleccions, proclama una república, redacta un estatut.
Sí, sí.
I tot això passa en mesos de diferència entre una cosa i una altra.
Entre el 14 d'abril del 31, no?
D'acord, l'estatut de Núria, l'estiu.
El març es forma Esquerra Republicana, que és amb aquesta conferència d'esquerres catalanes de la qual surt Esquerra Republicana. I em sembla que és el 20 i tants de març, el 14 d'abril.
Hi ha les eleccions, Esquerra guanya, es proclama la república, redacta l'Estatut de Núria, els ajuntaments catalans diuen que sí, que endavant, i tot això passa. És que ara ens dona la sensació que el procés que vivim va molt ràpid, però allò sí que era un procés.
Sí, no...
vist en el temps.
Sí, sí. A més, però esclar, vull dir... en el fons eren unes eleccions municipals que es van acabar convertint en un plebiscit de si monarquia o república, i aleshores diem que Macià va ser prou hàbil com per aprofitar aquest buit de poder que hi havia, no? Però igual que ho van fer les grans capitals, València, Madrid, Bilbao, etcètera. No?
Ens creava l'atenció també perquè llegim que la Constitució de la Segona República Espanyola, aprovada el 9 de desembre del 1931, no establia un estat federal, sinó cometes. Atenció, perquè és qui va escriure això, és un artista. Un estado integral compatible con la autonomía de municipios y regiones. Tornem-hi, Un estado integral compatible con la autonomía de municipios y regiones. I tot això se suposa que havia d'encaixar amb la proclamació de la república. Vaja, que havien d'encaixar massa coses en aquest trencaclosques,
Bueno, no estan gaire lluny, no? Vull dir, en el fons, el llenguatge potser... Inclús et diré que era més fi el llenguatge d'abans,
És això, un estado integral compatible con la autonomía de municipios y regiones.
Però, bueno, a l'Estatut de Núria li van passar el ribot com li van passar el ribot...
A l'Estatut de fa...
A l'Estatut de fa quatre dies. O sigui que, en el fons, una mica... és el mateix. El que passa que també va haver un factor, diguéssim, a favor de que en aquell moment es dongués de que el president de la República era el Niceto Alcalá Zamora i el president de Catalunya era Lluís Companys. Aleshores, doncs, entre ells es va establir, diguéssim, un feeling, potser per edat, potser per...
Però es pot definir així, un
sí,
feeling.
Sí, la prova és que, bueno, vull dir, quan va morir Macià, doncs va venir el propi Alcalá Zamora i va presidir el dol. O sigui que, perquè, bueno, això és el que ara entraríem, vull dir, la mort de Macià va tenir... Era potser la primera vegada que Catalunya es trobava amb la mort del seu primer mandatari, almenys al segle XX, vull dir. No, però bueno, en el segle XIX també, però esclar. Aleshores, dius, de tot això, vull dir, que a algú li pot semblar anecdòtic, però que dius, poder veure-ho des de dins, no? Poder veure-ho... perquè esclar, en marxes forçades es va tenir que
anar creant tot això, no?
Mora el 25 de desembre
del 33
a mig matí, abans a les 11 del matí, i l'enterren el dia 27.
Parèntesi, el Cau Ferrat ja era obert.
Sí,
feia 6 mesos.
Sí, 6 mesos. Sí, va ser un dels... És que, de fet, a veure, ell fins al novembre va estar...
actiu, més o menys.
Va estar actiu, i aleshores, doncs, bueno, arran de una operació que se li va complicar amb bueno, una apendicitis, parlen molts, ja és oclusió intestinal, no? Parlen, però en el fons, vull dir... I entre el 23 i el 25, doncs, hi han uns partes, sí. Els metges, vull dir que ens pensem que allò dels partes és una cosa...
El tenim tan tipificat, tant d'això, oi? Però...
I no, ho feien un parte al matí, un migdia, mitja tarda... I
d'acord, és a dir, en els dies previs a Nadal, sí. Els diaris publicaven els informes, els partes dels metges, sobre l'estat del president Macià.
Perquè ell tenia el seu propi metge, que era el metge capçalera, el doctor Vilardell, però que juntament amb ell, doncs, els que es van fer càrrec a partir de que ell es va posar pitjor, doncs, era el doctor Corratxant, el doctor August Pissunyer i el doctor Lluís Sayer. Per tant, aquest era l'equip mèdic que el portava. I aleshores, doncs, entre el 23 i el 24 hi ha com notícies contradictòries, no? Vull dir que ara està bé, ara no, el va veure algú i quan surt, doncs, per exemple, no? Vull dir, ho reprodueix tant la veu de Catalunya, que era de la Lliga, sí. Com la Vanguardia, no?
La Vanguardia en una pàgina.
Sí.
Això de mirar el passat sempre, Informació Catalana.
Sí, Informació Catalana.
Informació Catalana. La Informació Catalana de la Vanguardia.
Aleshores, doncs, bueno, el dia 24, doncs, li van tenir que fer una nova intervenció quirúrgica i deien, bueno, en estas últimas horas el honorable presidente de la Generalitat sigue en grave estado habiéndose acentuado los síntomas de oclusión intestinal. Ha sido necesario practicar una pequeña intervención complementaria que el ilustre enfermo ha resistido bien. Barcelona, a les 10 de la nit del dia 24 de desembre del 33. I aleshores... vull dir, feia, encara no, 12 hores que en Companys el havia anat a veure. Diu, el senyor Companys ha passat bona part del dia 4 a la casa dels canonges, que era on estava. Diu, quan ha sortit estava visiblement emocionat i expressat davant dels reporters la seva impressió pessimista. L'exministre de Marina s'ha topat amb el diputat del Parlament català, senyor Casanelles, que anava a visitar la família del malalt, diu, més val que no hi pugeu, li ha dit el senyor Companys, i els dos han sortit del palau. Ja és una anècdota que també es reprodueix.
I ho reprodueix.
Dia, però després encara el van operar, eh? O sigui que m'imagino que estaven una mica desbordats, però que veritablement, com ara veurem, ho van saber portar molt bé.
El periodista sitgetà Josep Maria Massip relata també aquestes darreres hores en aquest article que ens deia en Roland, afecte i tendresa de la vida que morí un dia de Nadal. I diu, entre altres coses, de vegades penso que quan hagi passat tot aquest trasbals d'ara, que és com si s'estigués en un mal somni, ell ha de tornar. M'ho deia ahir Maria Macià. Sèiem en els butacons del despatx particular del president. Quan vaig donar-li la mà, no vaig saber què cosa dir-li, diu Josep Maria Massip. Hi havia massa pena, en el rostre de Maria massa s'ha quedat en els seus ulls cremats de plorar. Quina forma d'escriure, eh? Cremats de plorar, massa palidesa a les seves mans, massa negra en el seu dol, massa tristesa a la seva boca, perquè les paraules que hauria pogut dir expressin tot el que no sabia dir-li. Vaig donar-li la mà, diu Josep Maria Massip, i prou, així, sense més. Sé segur que ella estimà el meu silenci. I després, tot d'una, vam començar a parlar d'ell. D'ell, que aquella nit del pobre Nadal d'aquest any li havia dit a aquella dona que jo tenia al meu davant, endolada i blanca, ai, Maria, que aquests ulls ja no et veuran mai més. I és la capçalera d'aquest article de Josep Maria Massip. Què va ser Josep Maria Massip per Macià?
A veure, Josep Maria Massip va ser per Macià el que va muntar l'oficina, la primera oficina de premsa que va tenir la Generalitat, eh? I malgrat que va, a veure, va ser un personatge, Josep Maria Massip, que va estar vinculat a Macià i va estar vinculat a Companys, no? Però va ser el que va muntar el primer gabinet de premsa de la Generalitat, i després el que es va encarregar, perquè com que ell era corresponsal del Sol, el diari El Sol de Madrid, i tenia, doncs, coneixia molt els col·legues de Madrid, el que es va encarregar una mica de portar tota, d'encapçalar tots els periodistes catalans que giraven durant l'època de l'aprovació, de la discussió i posterior aprovació de l'Estatut de Núria a les Corts, doncs, el que, diguéssim, una mica marcava la pauta, era com un cap de de gabinet, un cap d'informació,
sí, sí.
Una
mà dreta?
Sí, en aquest sentit bé, informatiu si la, podríem dir sí.
D'acord, és a dir, o la mà dreta era Ventura Gassol i l'esquerra era Josep Maria Massip.
Sí, vull dir, en aquest sentit molt puntual de com...
De concretar un missatge...
De concretar, de... clar, vull dir, sempre s'ha dit, i és veritat, no?, la carrera meteòrica, vull dir, de Josep Maria Massip, perquè... 7 anys abans de la proclamació de la República, l'any 23, 24, encara estava a Sitges, ell. Ell va començant sent col·laborador i de seguida redactor de La Nau, el diari del Rovira i Virgili, i a partir d'aquí ja va fer el salt als grans diaris de Barcelona, i aquest concretament el va dirigir. La Rambla, qui el pagava, era el famós allò en Sunyol, que li han dit l'altre president màrtir, el del Barça.
Era el capitalista de la Rambla?
El capitalista de la Rambla, que és un diari que li va donar... va ser molt fresc en el seu moment, perquè, bueno, deia la Rambla Esport i Ciutadania, i aleshores barrejava una mica...
els dos àmbits de més interès.
Els dos àmbits, i aleshores, bueno, vull dir, va dirigir... I no sé si hi ha... El 33, jo diria que encara no, vull dir, no, veus, no hi he pensat en agafar una cronologia d'en Massip. Sí, ja també dirigia La Humanitat, però va haver un moment que va dirigir diversos diaris alhora, o sigui, està considerat un... Però aquest de la Rambla, inclús les lletres aquestes...
Aquestes lletres tan gruixudes, tan modernes de l'època. Què hagués passat de seguir viu?
Home, doncs, això fa...
L'especulació històrica.
A veure, el que sí que s'ha plantejat és de dir, amb en Macià al capdavant, l'octubre del 34 hagués anat diferent els fets d'octubre. Els fets d'octubre segurament haguessin anat molt diferent, no? Per la visió que tenia de les coses i... vull dir, són dos
personalitats absolutament diferents.
Absolutament diferents per procedència, per molt que pertanyi al cos d'enginyers, en Macià és la disciplina personificada, i podríem dir que en Companys és tot el contrari, és la improvisació, una mica allò de a los hechos me remito, no? Està molt bé aquest llibre que ja té un dels professors o dels historiadors que més ha estudiat el tema d'en Companys, és el professor Enric Usalay de Cal, que com deia aquell, diu, jo el vaig tenir i el vaig patir a la universitat. Molt bo, un gran. Mira, alhora, quin muntatge fa també. Vull dir, perquè veus, la modernitat sempre s'ha comentat que els anys 30,
que els anys 30 eren uns anys veritablement de modernitat
tipogràfica, vull dir, la revista Imatges, etcètera, no? I aleshores, bueno, vull dir, és una vida en imatges,
sí.
Des de Canet de Vilanova i la Geltrú fins que mor,
una,
no?
Una portada, la portada del Setmanari Comunista L'Hora,
sí.
Saludant la República Catalana, sí. Amb un muntatge de el rostre, el perfil del president Macià, i uns lemes: per Catalunya, per la República, per la llibertat obrera, hi ha que creuar la Guàrdia Cívica Republicana, hi ha que crear la Guàrdia Cívica Republicana. I a sota també, d'entre les moltes imatges d'aquests dies,
n'hi ha, doncs, n'hi ha una que em sembla que és, va venir diverses vegades a Sitges, com ja s'ha escrit amb diversos mitjans. No, aquest és ja, no sé si està, bueno, per qui es veu, per qui es veu que
en alguna de les seves visites,
les visites a Sitges.
I amb algunes de les fotos clàssiques,
sí.
D'ell enmig de les multituds.
Sí. A més, era una...
Amb aquesta imatge d'home impecablement vestit sempre.
Era una persona que sempre quedava bé a les fotografies.
Exacte.
S'ha comentat molt, vull dir, perquè tenia un...
Aquell punt de...
Un porte, que diuen en castellà.
Aquell punt de maduresa,
sí,
no?
Sí.
Que donava encara...
A través precisament de les fotos és quan, vull dir, aquest aspecte el van convertir en l'avi Macià, vull dir, perquè ell, per exemple, van a Reus una vegada, una de les anècdotes que s'expliquen, i estava a l'Ajuntament de Reus, no, que parli, diu, no, diu, si ells no em volen sentir parlar, simplement em volen veure, va sortir al balcó de l'Ajuntament de Reus.
És una gran frase.
Aleshores, referent a tot l'embalsamament, embalsamament, sí, de Macià, bueno, tot això, a veure, quan mor Macià, a part de tot aquestes corredisses de hem de preparar uns funerals d'estat, perquè no deixen de ser uns funerals d'estat, perquè hi van anar tot el cos consular, hi van anar representació belga, representació francesa, etcètera. Bueno, va haver les típiques friccions que acostuma a haver amb aquests funerals d'estat. Una cosa és el que vol la família i l'altra és el que vol el govern, que és el que es fa... que es fa càrrec del cos com a representació de tot una institució o de tot un país, no? I aleshores, doncs això, l'embalsamament, la família no ho volia, el van embalsamar, vull dir, els mateixos que van que el havien portat, dirigits pel anatomopatòleg Lluís Maria Callís, I aleshores, bueno, doncs vam fer... I aleshores, amb aquest article que va sortir precisament fa 2 anys, perquè de fet ja es comentava que es havia embalsamat a Macià i tal, però vull dir, últimament es van descobrir, doncs, unes notes d'un...
D'un dels especialistes?
No, d'un dels personatges més propers amb ells, en Creus, que ara aquí... el nom no en surt, aquí em sembla que està, en Jaume Creus, que era un industrial catalanista que era amic íntim de Macià, i després el seu secretari, del Joan Alavedra, pare
de Macià, Alavedra.
Aleshores, doncs, bueno, ho van fer segons sembla el sistema que havien fet amb models Habsburg, no el mateix sistema d'en Lenin, Sí, vull dir, ara no entraré en detalls.
No.
Aquest article està penjat a...
Qui és, de La Vanguardia?
És de l'Ara.
És de l'Ara, del diari Ara.
Però està penjat aquí, l'escriu Joan Escolies, I a la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya
es pot trobar
a la pàgina histocat.cat. Es pot.
Joan Escolies, l'embalsamament de Macià.
Dos testimonis inèdits descriuen la preparació al funeral del president republicà. Bueno, però aleshores, a part de tot aquest procés, per una altra banda, li van treure el cor. I aleshores, en Ventura Gasol, això clar, naturalment la família tampoc tot això, diu que el metal·litzin, va dir algú. Diu, segons Alavedra, l'ordre fou de Gasol. Però bueno, esclar, el problema és que el cor aquest, vull dir, no va tornar a juntar-se amb el cos fins l'any 1979. Quin va tenir cura de tots aquests anys?
Del cor de Macià?
Sí, sí, el cor de Macià. El cor de Macià, diu. Aquest mateix article, amb un destacat, diu, la peripècia a l'exili del cor del president. Diu, el cor de Macià no es va exposar a moda de relíquia a l'església de la Ciutadella com s'havia planejat, ni tampoc va ser sotmès a cap procés de metal·lització. La caixa de plom on s'havia dipositat en formol va romandre durant 6 anys a la caixa forta de la Conselleria de Finances. La Conselleria de Finances, que era la que estava al càrrec Tarradellas. Aleshores, quan Tarradellas marxa, agafen la caixa i s'emporten el cor de
Macià.
De Macià, aleshores diu, el cor va romandre a la finca familiar fins que el 1975 l'aleshores ja president de la Generalitat va posar-lo a la caixa forta número 22 del Banc Societe General de Tour. El 12 d'agost del 1965, mentre estava rebent una visita al Josep Maria Bricall, que després seria conegut...
Com a rector.
Sí, llavors era un jove llicenciat, diu...
Estem a l'any 65,
L'any 65, sí. El director del banc va trucar amb en Tarradellas, alarmat, i el reclamava perquè per una de les seves caixes fortes s'hi filtrava un líquid estrany. No sembla,
Veritablement.
Sí, és una mica Valle Inclán, una mica esperpèntic.
No, és que veritablement.
Aleshores, diu, l'endemà, segons va explicar Bricall l'any 2003 a la Vanguardia, van anar plegats a rescatar el cor per retornar-lo a Sant Martín de Bo, d'amagat d'Antònia Macià, a qui la relíquia l'angoniejava, no m'estranya. D'aleshores, en Sà, Tarradellas va provar de retornar el cor a la filla del president, Maria Macià, que segons ell evitava la qüestió. El cor amunt, avall... L'any 77...
No ens ho podem imaginar, això de truco, dic, tinc el cor de ton pare.
Sí, oh. Sí, sí. Però això fa més feredat
encara... Fa més feredat encara.
Que el de l'embalsamament. Diu, l'any 77, Tarradellas va retornar a Catalunya i la caixa de plom, juntament amb la resta de les seves pertinences, va ser traslladada a la casa dels canonges.
O sigui, no sé, va tornar... És a dir, va tornar al cor del president Macià quan Tarradellas va tornar.
Sí, sí, sí. I a la casa dels canonges, d'on havia estat extret. El 9 d'octubre del 79 va tenir lloc el lliurament oficial del cor a Maria Macià i es va procedir a enterrar-lo al costat del cos del seu propietari Montjuïc.
És a dir, que el cor es va enterrar l'any 79,
sí.
46 anys després, sí. De la seva mort.
Sí.
Vaja, això sí que és una anècdota d'aquelles.
Sí. I un tercer, i amb això acabaríem, un tercer follon arran de la mort de Macià va ser, doncs, bueno, que... ell era un catòlic reconegut i ho reconeixia, però li van voler fer un enterrament, doncs,
laic. Com corresponia, diguem-ne.
Sí, i aleshores, doncs, no, la família tampoc no volia, no? I vull dir, després d'una missa, doncs, allà a la mateixa Generalitat, en una de les capelles i tot això, bueno, quan es va entregar el cos, abans, just abans, van voler fer uns responsos per ell. I el bisbe Irurita, que llavors ja estava destinat a Barcelona, que era tot un personatge també, vull dir, molt seu, diguem-ho així.
Diguem-ho així. És una frase molt catalana per expressar-ho, això. Sí. Era molt
doncs,
seu.
Era molt seu. Doncs va dir que ni responso ni complines, que vull dir, clar, a més és l'època de la gran auge de la maçoneria, clar, vull dir, companys, ho era, en Macià no ho sé, no ho he mirat, és possible que ho fos, però no ho he mirat, no voldria dir una cosa per una altra. I aleshores, doncs, res de responsos, i va tenir que trucar al seu superior, el cardenal Vidal i Barraquer, i posar-lo firmes. I aleshores, quan van voler entrar, doncs els van fer, els consellers de la Generalitat, els van fer entrar per la porta al darrere i sortir per la porta al darrere.
D'acord, o sigui, quan la comitiva va voler...
És a dir, quan van anar a fer els responsos, abans de, doncs, de procedir
tot el que era... Els membres del govern es van apartar, per dir-ho d'alguna forma?
Van dir, entreu per la porta del darrere, perquè no us vegi la multitud congregada
allà,
perquè
esteu allà dins.
I aleshores, i després ja es va procedir al gran enterrament, al qual diuen algunes fonts, doncs, que... van assistir 300.000 persones, malgrat que és difícil, no?
Per un dels grans enterraments de la Barcelona del segle XX, el de Gaudí, el de Macià,
el de Macià, el de Durruti,
el de Mili Vendrell.
Sí, i aleshores, doncs, durant el matí de l'enterrament, un avió va estar tirant constantment poms de flors, lligats amb la senyera.
Quina imatge, eh?
Sí.
Quina imatge. La mort de Macià. Bé, la mort i els dies posteriors a la mort de Macià, un 25 de desembre, un dia de Nadal de l'any 1933. Demà hi tornem a les 9. Roland, bones festes, bon any.
Igualment, bones festes.
La nostra història en la seva versió a Catalunya també tornarà l'any que ve. A tots vostès, fins demà dimecres. Bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.